Radio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Pere Esteve.
Benvinguts a 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'alineació d'avui, a l'extrem dret i l'únic extrem d'avui, Gerard Moreno.
Sí, avui sembla que jugarem amb dos davanters a dalt. Molt bona nit i gràcies per escoltar-nos.
I com us acabo d'explicar, el Pere no ha pogut ser avui al programa perquè... ha tingut uns problemes tècnics personals. Avui som jo i el Gerard a 3 punts en joc. Avui no són 3, són 2, però els punts són els mateixos. I com és habitual en aquest programa, començarem parlant sobre l'actualitat del futbol local. Al Piera li falten 3 jornades per acabar aquesta lliga i va perdre aquest cap de setmana a casa 4-5 contra el Corbera. Aquest cap de setmana a Terrassa hi ha un partit molt important per la permanència i l'últim partit a casa contra el Júnior. És importantíssim que puguem estar presents en aquests partits perquè al final són els que fan decidiran que el Piera estigui o no a segona catalana la temporada que ve. Dit això, passem a la secció del Barça. El Barça va jugar contra l'Osasuna el passat dissabte a les 9, partit que va acabar amb 1-2, victòria dels blaugranes. El partit va començar amb bastant avorrit, la veritat a la primera part no hi va haver moltes ocasions, a la segona part sí que Lewandowski va firmar, va ser Ferran Torres
i després va marcar Lewandowski.
I després Lewandowski, primer gol de Ferran dedicatori a Vinícius i el segon ja va ser de Lewandowski per acabar de sentenciar el partit, l'únic que després ante Budimir, si no, crec que sí.
No, crec que va ser Rubén García.
Rubén García fa l'1-2 que podia fer creure als aficionats de l'Osasuna que es podria inclús aixecar aquest resultat, però no. El Barça va aconseguir aquesta sòlida victòria a Pamplona i que si no fos perquè l'Espanyol va perdre contra el Madrid el diumenge, el Barça ja podria haver sigut campió de Lliga, Gerard.
Sí, el Sadar és un dels estadis més difícils de possiblement tota la Lliga i l'Osasuna és un equip doncs, que sap aprofitar molt aquest avantatge i acostuma a jugar molts bons partits allà. Van proposar un partit doncs, que era força sec. Al final s'estan jugant una mica també entre Europa perquè crec que l'Osasuna és un dels equips que s'ha pogut despenjar més de la lluita pel descens, però sí que és cert que encara mantenen el somni per entrar a una competició europea, sobretot perquè tenim 5 places a Champions League aquest any, a més la Real Societat va a Europa League per haver guanyat la Copa del Rei. Per això hi ha moltes places per a Europa i l'Osasuna doncs, vol fer-se amb una d'elles, i doncs, per això al final, malgrat ser un partit que potser no importava tant per als rojillos, perquè no tenen problemes amb el descens, sí que els interessava per poder ascendir classificacions. Com tu ho has dit, Ton, si no fos per la victòria blanca, ja el Barça podria haver estat campió de Lliga, però la veritat és que, malgrat l'esforç i la suor que vam patir al Sadar, doncs no s'ha donat, però la veritat és que està força sentenciada ara mateix. La diferència de punts és molt gran, i doncs tenim el clàssic aquest cap de setmana que ens traurà de dubtes.
Sí, aviam. Espero que el Barça pugui programar campió el abans possible, però també t'he de dir que no m'hagués fet tanta gràcia haver guanyat la Lliga perquè l'altre hagués perdut. Vull dir, quan guanyes una lliga, si pots guanyar contra l'equip rival, sí que és veritat que si estigués molt més apretada la cosa et diria, vale, la guanyem ara i ja... I és igual perquè al final, en qualsevol moment, igual aquesta gent et poden aixecar aquesta lliga, però no. És que hi ha 11 punts de diferència i no sé, no... Crec que poder-la guanyar al camp contra el Madrid és el que... És el que faria més gràcia i més il·lusió, inclús. També és una cosa curiosa perquè el Barça, si perd aquest... un hipotètic cas que perd aquest diumenge i guanya la Lliga, haurà guanyat la Lliga sense guanyar cap partit contra el Madrid.
Sí, vaja, a veure, és una cosa que s'està repetint molt, que hem guanyat la Lliga i tot, però que no hem pogut guanyar el Real Madrid, però és que realment crec que totes les lligues al final són un torneig de regularitat, o sigui que no acaba sent tan transcendent al final guanyar el màxim rival. Òbviament és un avantatge de punts molt bona perquè tu en treus 3 mentre que el rival no en té cap, aleshores doncs, trobes molta distància, però és, acaba sent un partit que no sempre és clau per al final el desenllaç d'una lliga com s'està veient ara. El Barça hem perdut el clàssic de lliga, sí que va guanyar el de la Supercopa del Rei a la final, però havent perdut el clàssic de lliga està una diferència molt gran de punts del Real Madrid, i al final és el que es valora en una competició que és tot l'any, no tant els partits més claus, sinó més la regularitat i puntuar cada partit. Els partits com aquests dos últims que han tingut, un partit al Sadar, un partit al Coliseum, aquí és on s'acaben guanyant les lligues amb els equips petits, perquè al final són els punts que costa treure i on la gent acostuma a punxar. Aleshores, aquests són els partits més importants, perquè tu treus els dos clàssics que hi pugui haver, o dic clàssics, però podria dir el derbi o el que fos, i al final són 6 punts, com a molt, si vols sumar-li, són 12, perquè són punts que el teu rival doncs, no aconsegueix. Però al final són això, són 6 punts. En canvi, tota la lliga són molts més, o sigui, són una borrada. A més, si no punxa cap partit al Barça, encara opta a fer una lliga de 100 punts, cosa que el posicionaria en un dels millors equips de la història de la Lliga Espanyola.
Jo crec que el Barça és capaç, Jo crec que el Barça és capaç inclús de poder arribar als 100 punts. No veig que estigui havent una davallada de nivell ni res. O sigui, crec que la possibilitat està de poder aconseguir aquests 100 punts que només els ha aconseguit Tito Vilanova amb el Barça, i perquè ni Guardiola els ha pogut aconseguir.
Mourinho va aconseguir-los amb el Real Madrid,
sí,
amb una lliga, però sí, és una...
Però és un dels fets històrics que...
Exacte.
O sigui, crec que el Barça té les possibilitats, mentre hi hagi els números, que a no ser que perdi un partit i seran, té les possibilitats, i jo ho veig amb molts números de poder-ho aconseguir. El Barça aquest cap de setmana, diumenge a les 9, juga un Barça-Madrid. Gerard, jo preveig aquest partit com que el Madrid està tan malament que una de dos, o es juga molt poc a futbol i s'acaba amb dues expulsions, o el Barça li fa una golejada de carall al Madrid. Tu com ho veus?
A veure, per començar, això de la Lliga dels 100 punts, a mi m'encantaria fer-ho, i crec que l'equip doncs té el nivell molt clar per aconseguir una cosa tan impressionant com és aquesta, però tot s'ha de dir, no crec que ho faci. És molt difícil, al final són, crec que, 4 partits sense punxar, però hem de pensar que és any de Mundial i gran part de la plantilla del Barça doncs anirà al Mundial, i són aquestes coses de que tinc una mica de molèstia, no me la jugo, o no poso la cama, o no jugues tant al partit. Hansi Flick també, suposo, donarà una mica més de minuts a altres jugadors. No tens a Lamine Yamal ara mateix perquè està lesionat, i doncs són aquestes coses doncs, que tampoc t'estàs jugant res, com a molt estàs jugant per això, per fer una lliga de 100 punts, però no és una cosa que diguis, et donen un premi, és al final un reconeixement, una cosa més honorífica que no passa. Altra cosa, és factible, sí, però si jo m'hagués de jugar diners, doncs jo diria que el Barça no arribarà a fer una lliga de 100 punts. A més, com tu has dit, el clàssic serà força estrany perquè, en la meva opinió, és un clàssic descafeinat. No tens a Lamine Yamal, que potser és la millor estrella entre els dos equips. Kylian Mbappé sí que és cert que diuen que arribarà, i que està disposat a jugar, però ara mateix, si ve d'aquesta suposada lesió, doncs no estarà al màxim nivell. I també et dic, tota la situació que està patint el Real Madrid ara mateix, doncs és força complicada. O sigui, ho parlarem més en profunditat en el programa, però les situacions que està havent dins del vestuari són difícils. Aleshores, serà un clàssic, doncs, que sí que és cert que t'estàs jugant la Lliga, aleshores això pot incentivar una mica, i que també tota l'afició blanca està, doncs, apretant molt a l'equip perquè necessita alguna cosa. Tot, al final, un madridista i, bueno, qualsevol equip del tamany del Real Madrid necessita agafar-se alguna cosa de temporada, i havent perdut la Supercopa, havent fet el ridícul a la Copa del Rei amb l'eliminació de l'Albacete, tenint gairebé impossible la Lliga perquè la distància és massa gran, i a més no havent passat de quarts de finals de Champions, no tenen títols. Sí que és cert que entendria que el Madrid anés a matar perquè s'estan jugant l'orgull, i guanyarien aleshores el poder dir de que han guanyat dos dels tres clàssics de la temporada. Aleshores, clar, pot guanyar el Madrid. La veritat, jo no estic tan convençut de que el Barça pugui guanyar el clàssic, però pot passar qualsevol cosa, la veritat. Serà força interessant.
No, jo no dic que no pugui guanyar el Madrid, eh? Jo el que dic, perquè el Madrid al final, si t'arriba el Vinícius i et treu el Vinícius del 2023 i et fa un partidàs, no sé com el pararem perquè ho tenim a Koundé per la banda. Però el que sí que és veritat és que em dóna la sensació que ho sentia ahir per la ràdio, i ho repetiré jo, es pot ser que es jugui molt poc a futbol, vull dir que sigui un partit molt parat, moltes faltes.
És bastant possible, sí.
Perquè al final aquesta gent aniran, si es veuen superats en qualsevol moment, aniran a fer faltes i a ser un partit com els que es veien abans, bruts. També s'ha comentat, després ho comentarem millor i les nostres opinions, però s'ha comentat que pot tornar Mourinho.
Sí.
I a mi em faria especial gràcia, però ja ho comentarem després. I després d'aquest partit, si el Barça no es proclamés campió contra el Madrid diumenge, el dimecres hi ha partit contra l'Alavés a Vitoria. En aquest partit diria que ja, si el Barça guanya, tot i que el Madrid perdi, ja seria campió de Lliga. No em faria tanta il·lusió, em faria il·lusió perquè he guanyat una Lliga al Barça igual, però m'agradaria més guanyar-la al Camp Nou, a més. I la rua de la celebració, en cas si es guanyés, seria dilluns, que començaria el Camp Nou i acabaria el Camp Nou. Canaletes està en reformes, per tant, es diu que si el Barça guanya diumenge, hi haurà la celebració a Passa Catalunya, no a Canaletes. Informació per qui vulgui anar a celebrar el títol. En clau blanquiblava, ho hem comentat, l'Espanyol va perdre l'altre dia a casa contra el Madrid, 0-2. Mal partit de l'Espanyol, molt mal partit de l'Espanyol, no va arribar gairebé a porteria. Quan va arribar es va trobar amb un Lunin que semblava Courtois. I tampoc va veure el partit pendent a veure si el Barça podia guanyar, però és que va ser un partit que li va faltar molt ritme, li va faltar molt... Molta cosa. Sí que és veritat que em vaig quedar amb una acció, i és que l'arbitratge, que fàcil, li treu una vermella en contra del Madrid. No sé si els que vagin veure el partit m'entendran, però Omar El Hilali li fa una falta, que per mi pot ser groga perquè talla una contra, però és que no és ni l'últim jugador, li treu vermella directa. L'àrbit hauria... O sigui, això no pot ser, crec, perquè al final és que és una acció que gairebé ni toca a Vinícius, i en canvi Vinícius diria que una jugada abans, sense tenir pilota ni res, li fot amb la mà oberta a la cara a Omar El Hilali i només li treu groga. Això és una agressió en tota regla. No sé, Gerard, com...
A veure, el partit de l'Espanyol contra el Real Madrid, doncs, va estar sobretot marcat una mica per aquesta polèmica, i el fet de que l'Espanyol, doncs, segueixi sense aconseguir guanyar el 2026, no va proposar gaire cosa a l'Espanyol, com tu has dit, Ton. També és veritat que al final el Madrid s'estava jugant una mica el fet de guanyar, o sigui, de mantenir la Lliga encara matemàticament possible, però sí que és veritat que era ben complicat. L'Espanyol al final, doncs, per sort, li van perdonar la vermella a Omar El Hilali. Per mi no és vermella i és una groga discutible, o sigui, podria no haver pitat res. Entenc potser que l'àrbitre tragués la vermella, perquè al final, doncs, sí que és veritat, està molt a prop, però pot veure un malament per l'angle i pensar que l'està trepitjant, però és que encara així tampoc seria una vermella directa, si el trepitgés, seria una groga, depenent si d'on el trepitgés, però va anar prou baix Omar El Hilali, per tant, seria bastant difícil treure-li una vermella en aquesta acció. Però, vaja, va entrar al VAR, per sort, va anul·lar la vermella, encara així va treure la groga, que, com jo ja he dit, és discutible. Seria una targeta... Jo potser hagués fet un avís, però, vaja, va decidir l'àrbitre treure una groga. I és el seu criteri, pot haver-la tret. I, doncs, al final, la resta del partit no va haver-hi gaire més cosa. Realment, el Madrid, doncs, va tenir un Vinícius espectacular. Va fer dues bones jugades connectant amb Gonzalo, que va jugar després d'un temps, gràcies a la lesió d'Mbappé, cosa que ha ensenyat potser a molts madridistes que de vegades no necessites un davanter que et marqui tants gols, sinó un davanter que sàpiga connectar amb la resta de les teves estrelles, del teu equip. O sigui, Gonzalo va fixar molt bé els centrals de l'Espanyol, va saber jugar i va donar pilotes, vaja, a les bandes, sobretot a Vinícius, que va fer, doncs, això, dos golarros que són impressionants, que van recordar, doncs, a molts madridistes a la seva època, de fa dos anys, quan van guanyar la seva última Champions League. Aleshores, això m'obre la pregunta a mi, si Mbappé hauria de ser titular en cas que arribés al Clàssic, perquè veient que Gonzalo està proposant més joc i, a més, es veu que s'entén millor amb Vinícius, amb Bellingham, al final és un jugador que t'està donant bé i que sobra bé amb una mica més de joc, perquè ja té aquesta mecànica d'haver jugat contra Espanyol, també l'últim partit va tenir minuts, o sigui, i Mbappé fa una estona que no entrena. Aleshores, a mi em queda el dubte de si hauria de ser titular al Clàssic o Gonzalo.
Abans d'això, bueno, seguim amb això, perdona. Jo crec que Mbappé, si està bé, per sobre Gonzalo sí que hauria de ser-hi, però clar, Mbappé s'està burlant de tot i arriba dels entrenos i no ho sé per què optarà Arbeloa. L'Espanyol aquest cap de setmana juga contra el Sevilla i el partit que és, diria que de vida o mort pels pericols.
I pels palenses també.
I pels sevillistes també, perquè és que, o sigui, qui guanyi està gairebé salvat, crec jo. Si el Sevilla guanya... Suposa millor, almenys, per la salvació.
Sí, això clarament, però sí que és cert que la lluita per la salvació molt possiblement es decideixi als 40 punts, el mateix l'Espanyol. Bueno, el mateix el marca el propi Sevilla amb 34 punts i l'Espanyol en té 38. Aleshores, sí que és cert que la mala dinàmica de l'Espanyol podria fer pensar que perdran el partit o que no rascaran més d'un punt, però pot passar qualsevol cosa. Al final crec que en algun moment els pericos acabaran despertant i el més possible és que ho donin tot. Al final una derrota contra el Sevilla els condena totalment, baixarien diverses posicions i a més amb un calendari difícil pot fer doncs, que acabin ja fora de primera divisió. Aleshores, el Sevilla també s'ho jugarà tot, però no sé què pot passar, la veritat. El Sevilla ve de millor dinàmica, ha guanyat l'últim partit també que ha jugat, aleshores doncs, pot passar qualsevol cosa, però sí que és cert que l'Espanyol crec que pot aconseguir la seva primera victòria de l'any.
Jo no ho tinc tan clar, eh? Jugant fora de casa, al camp del Sevilla crec que si no apreten aquest partit és que no hi ha ningú en el món que sigui la Sevilla i que estiguin allà, que vull, o sigui que no sé si l'Espanyol aconseguirà la victòria, espero que no, i així podem veure l'any que ve a segona divisió, però bueno, crec que també s'ha de dir que vam, o sigui, que millor té, millor plantilla té l'Espanyol que el Sevilla.
O sigui, sí, la veritat és que van tenir un molt bon mercat.
1-1, l'Espanyol és, molt, és bastant millor que el Sevilla.
Té un equip fort. El Sevilla té un bon equip també, o sigui, sí que és el que tira molt de potser la pedrera, però no té un mal equip. El que passa és que ha perdut potser una mica aquesta cohesió entre els jugadors, l'entrada no se'n surt, i han entrat una mica més en aquesta mala dinàmica al final de temporada, però és cert que crec que porta dues victòries consecutives, i qui sap si poden encadenar la tercera, que els ajudaria bastant a potser sortir de la zona d'ascens, perquè, com veurem després, és la batalla més important de la Lliga ara mateix.
El vestuari del Madrid està trencadíssim ara mateix. Bueno, també està trencada la cara de Federico Valverde.
En punts, fins i tot.
Sí. En punts, crec que són 11 o una cosa així. No, aquests són els que separen el Barça al Madrid, perdó.
No, realment són 6 punts, si no recordo malament. La cosa que no vindria malament al Madrid.
Sí que crec que això no s'ha viscut mai. I si ha passat alguna vegada...
A veure, viure's, estic segur que s'haurà viscut. Al final són baralles als vestuaris, n'hi ha hagut sempre, però sí que és una cosa que potser s'havia deixat més en aquest futbol més antic o més de l'antiga escola. Això segurament però seria una cosa més normal als anys 60 o 70, però sí que és cert que el vestuari del considerat el millor equip d'Europa per ells mateixos i un dels equips més importants de la història, amb un vestuari ple de superestrelles, em sembla molt trist que doncs els jugadors estiguin amb aquesta dinàmica tan pèssima, tanta baralla. Doncs no és la primera vegada. Fa uns dies el propi Tchouaméni i Valverde van tenir una trobada, un creuament de cables, van ser només unes empentes, gairebé arriben a les mans, però va quedar tot en res. Com han dit medis d'informació no oficials, es veu que Tchouaméni va fer una entrada important a Valverde, es van discutir-se, va arribar fins al vestuari, doncs això, gairebé arriben a les mans, i al segon entrenament Valverde va refusar de donar la mà a Tchouaméni, va tornar-li aquesta entrada forta, i doncs es veu que van estar un altre cop discutint, aquesta vegada dins dels vestuaris, doncs s'haurien enfrontat i Tchouaméni hauria encaixat un cop de puny a Valverde, que hauria caigut i s'hauria picat amb un moble al cap. Van haver d'anar a l'hospital amb cadira de rodes i li van haver de posar 6 punts. Es preveu que estarà fora per una contusió al crani per 2 setmanes, cosa que farà perdre's el Clàssico. I doncs, almenys el Real Madrid els ha obert 2 expedients a tots dos i els ha posat una sanció econòmica de 500.000 euros a cadascun, que doncs al final per un futbolista sembla un paquet de cacauets, però la veritat és una, al final és una sanció que esperem deixi de notar. També altres jugadors del Real Madrid, Rüdiger i Álvaro Carreras, malgrat que no estigui confirmat, es creu que Rüdiger va donar una bufetada a Álvaro Carreras també als vestuaris. Álvaro Carreras va sortir a dir que hi havia hagut algun problema amb un company, però que havia estat tot solucionat i que havia estat una simple discussió, però no va desmentir en cap moment aquesta possible bufetada. També ho va fer així Valverde, però aquest sí que va dir que no havia estat un cop de puny, sinó que s'havia caigut per accident en una discussió i s'havia donat doncs aquest cop al cap. Una cosa que no ha deixat gaire contents els aficionats, perquè no s'han mostrat gaire realistes aquestes històries, però sí que és cert que ens hem de creure la seva paraula al final. Però és molt trist veure la situació en la que està el Real Madrid, amb un Arbeloa que doncs no controla els jugadors, un Kylian Mbappé que sembla que sigui el que porta la batuta i estigui sempre discutint amb Bellingham i amb Vinícius Júnior, i doncs jugadors potser que no t'esperaves tant que poguessin arribar a xocar, com són per exemple el propi Carreras i Rüdiger. Sí que és cert que Rüdiger havia estat sempre doncs un una persona forta, que va dur als entrenaments, que fa entrades importants, però potser no ens esperàvem que fos així en aquest caràcter de bufetejar a Carreras, sobretot perquè és, almenys pel que sembla, Carreras és una persona força tranquil·la i que no s'acostuma a ficar en gaires problemes, i el mateix per Tchouaméni i Valverde. Al final no t'esperes que passi una cosa així, o sigui, és bastant estrany, però la veritat és que per mi el vestuari del Real Madrid està totalment trencat. Entenc potser perquè ho pot estar, perquè en 2 anys has tingut 3 entrenadors que no han sabut portar gaire l'equip. Potser el que més ho ha fet és Xavi Alonso, i el van fer fora al cap de 3 mesos. Arbeloa no té cap mena de poder sobre els seus jugadors. Ancelotti, doncs, sense fitxatges no ha pogut fer gaire cosa. Els propis fitxatges que van fer amb Xavi Alonso, doncs, no han acabat funcionant, com van ser Tim Huesen o el mateix Álvaro Carreras. Però la veritat és que està força complicada la situació del Real Madrid, i això pot provocar, per exemple, doncs, que el Clàssic el puguin perdre. Això sí, encara doncs, l'afició del Madrid està tirant una mica i volen fer fora Mbappé.
Si algú del Madrid pensa que el problema del Madrid és Mbappé, té un problema.
Jo potser estic una mica amb aquest vaixell, realment. O sigui, em sembla que Mbappé, des que ha arribat almenys, és el que està portant tots aquests... No sé si està portant tots aquests problemes, però ha portat una mala dinàmica. O sigui, tu mires el propi Real Madrid, el mateix equip, menys, sí que és veritat, Kroos i Modric, el 2024, tu mires les estadístiques i estan totes més o menys repartides, tots tenen més o menys, o sigui, tenen 5 jugadors amb 20 o 10 gols, a més guanyes la Champions, guanyes la Lliga, crec, també, passes la segona temporada, Mbappé, més de 30 gols, no sé si va arribar als 50, imagina't, i després veus a Vinícius amb 10 o 20, a Bellingham amb 10, i ja està, aquests 3 jugadors. I aquestes temporades estan pel mateix camí, o sigui, Mbappé el veus a dalt de tot amb més de 30 gols, i la resta de jugadors no està gens repartit. Jo considero que Mbappé és el problema, o que almenys és una de les causes doncs, que ha portat a aquesta misèria dels aficionats blancs. També falta per mi un mig camp que posi ordre i un entrenador que s'hi pugui imposar. Però sí que és cert que l'arribada d'Mbappé doncs, ha trencat una mica el que ve a ser el grup.
Jo crec que Mbappé no és el problema, simplement perquè és l'únic, vale, que en els últims dies s'ha borrat, i sembla que simplement el Madrid sigui com un gimnàs per entrenar-se pel Mundial. És una comparativa així una mica estranya, però penseu, perquè al final l'únic que li importa sempre a Mbappé és el Mundial i la seva selecció. Però és que jo crec que té altres problemes. O sigui, Mbappé...
Sí, Mbappé, o sigui, això és cert, però... Crec
Mbappé
que
no s'ha posat en cap... Que jo hagi vist, no s'ha posat en cap barall entre els jugadors.
Bueno, però sí que és veritat que és el que porta una mica tots els fils del vestuari. I el que està sent una mica el líder del grup i, doncs... no ho sé. Per mi s'imposa una mica sobre la resta dels jugadors, també la seva manera... No tant com a persona o en els seus actes, sinó potser també en la manera que té de jugar, de que no aporta una connexió real amb la resta de l'equip, que al final no tots són de nom cau bé, o de, sinó al final de saber jugar amb un mateix jugador. O sigui, per exemple, en l'època del Barça, quan es va fitxar Coutinho, que se suposava havia de ser el nou Neymar, però realment Philippe Coutinho era un jugadoràs, però el Coutinho tenia el rol de joc de Messi. I clar, tu fitxes perquè vulguis que sigui Neymar i realment estàs portant a un Messi. Aleshores, clar, si poses a Messi i a Coutinho al mateix equip, Coutinho és molt bo. Messi és el millor de tots els temps, però Coutinho és molt bo. Però clar, tu no substituiràs a Messi per posar Coutinho. Però Coutinho, jugant en la posició de Neymar, no et rendirà. Et rendirà molt poc. Aleshores, clar, Coutinho va ser considerat un fracàs, però perquè no perquè sigui dolent, perquè l'estàs posant en un equip en el qual no entra en l'esquema del teu equip. És com si el Barça fitxés un jugador, doncs, no sé, un bueno, és que ara no m'entra al cap jugador si d'aquest estil, però...
Si el Barça fitxés a Cherki i el pogués... És un jugador per la dreta.
Sí, però exacte. És, o sigui, no pots canviar-lo... No és canviar-lo ja tant de posició, sinó de la manera que t'ha de jugar, perquè Coutinho jugava també com a... com a enganxe, però també jugava per la banda, però jugava per la banda per jugar com Messi. Aleshores, doncs, aquests jugadors, per molt que siguin bons, xoquen entre si i no tenen aquesta posició. Amb Vinícius Júnior i Mbappé s'ha vist el mateix al final, perquè tots dos busquen una mica més aquesta inclinació cap a l'esquerra i busquen rebre els gols i anotar. El mateix amb Bellingham i Mbappé també, que aquest sistema de rematador, doncs, recordem amb l'últim bon any d'Ancelotti, que va ser quan encara estava Kroos i Modric, estaven Kroos i Modric al pivot, fent un doble pivot, i després tenies a Bellingham, que no jugava de fals nou, però gairebé era un enganxe molt a dalt, i tenies a Vinícius i a Rodrigo per les bandes, i Bellingham, que era doncs un rematador. Aleshores, clar, intentes posar Mbappé en aquest esquema, i el propi Mbappé ja no només et trenga a Vinícius, que comença a anava per l'interior, i a Rodrigo, sinó que també et carregues a Bellingham perquè l'has de posar molt més enrere. I aleshores Bellingham et fa una temporada, no sé si arriba a 10 gols aquesta temporada de Bellingham, quan en el seu millor moment va arribar més de 20. Aleshores, clar, potser Mbappé potser no és el problema per com és, sinó per el caràcter de joc que té, que no acaba d'encaixar. Per exemple, fa molt temps, quan Ancelotti estava entrenador al Milan, el Milan volia fitxar Roberto Baggio. I Roberto Baggio era molt bo, estava a la Juventus, però en aquell moment no el van fitxar perquè no encaixava en l'estil de joc, perquè el Roberto Baggio jugava d'enganxe i el Milan no jugava amb aquest tipus de joc. Aleshores, doncs, o adaptes tot l'equip perquè et pugui jugar un jugador de la magnitud, ja sigui Roberto Baggio, que en el seu moment era una estrella, o Kylian Mbappé, però has d'adaptar el joc, i per exemple, perquè estigui Mbappé, hauries de treure Vinícius o reubicar-lo, i el mateix amb Bellingham, o busques un jugador que t'encaixi amb això. El problema és que era Mbappé, i clar, Mbappé no va arribar, l'equip s'ha reformat d'una manera que no és la correcta, no és l'adequada, i quan ha arribat Mbappé, doncs sí, t'ha marcat molts gols, i sí, ha tirat potser molt de carro, però realment, per mi el que està fent és xupar més de la compta els gols al final, o sigui, no estàs repartint bé l'equip, i per molt que et marqui molts gols, sí, et marcarà molts gols, molts potser són de penalti i molts potser són de que agafa, corre una contra i ja està, però és que ha trencat el joc per mi del Real Madrid.
Però és que la temporada passada el Madrid, però fa dues temporades el Madrid tampoc tenia joc?
Però el que vull dir és que no era un joc adequat, estructurat, però era un joc que el funcionava al final perquè a l'equip s'entenia i no hi havia jugadors que interferissin entre si, perquè el Madrid al final potser mai ha tingut un gran joc, o sigui, en l'època de la BBC, que és per molts, no per mi, però per molts, de la millor davantera de la història, la BBC tampoc jugava a grans meravelles, però tenies a Bale, tenies a Benzema i tenies a Cristiano, i no s'acostumaven a molestar, com a molt una mica Cristiano, quan no li donaven sempre la pilota es podia arribar a enfadar, però els tios el que feien era córrer endavant i sabien jugar el que feien i jugaven molt bé i marcaven molts gols. Després sí, tens la MSN, que va fer-ho espectacular perquè s'entenien bé, no es molestaven i a més hi havia una cohesió i un bon joc estructurat darrere. Però, per exemple, amb aquesta davantera de Vinícius, Rodrigo i Bellingham potser no hi havia aquesta cohesió, o sigui, aquest bon joc de tenir un tiki-taka, de tenir una... Però sí que sabien jugar entre si, i cadascú tenia la seva feina i cadascú la feia. Corre, doncs corre. Un que rematava de lluny, com Bellingham, doncs un que rematava així. Vinícius, que s'encarregava de fer més filgranes i de trencar defenses, doncs així. I llavors, al final, l'equip potser no tenia una idea clara de joc, però com no es molestaven entre si en el que havien de fer, doncs al final acabava sortint bé. També aquella Champions, és cert que tens a Carvajal en el seu molt bon moment, que l'han fet fora, l'han deixat a la banqueta després de lesionar-se per portar 30 Alexander-Arnold, que t'aporta en atac, però en defensa no aporta res. També tenies a Kroos i a Modric, que t'estructuraven el joc com volien i eren unes peces superimportants. Però, per exemple, Modric, la temporada passada encara hi era, al Real Madrid, i tampoc es va veure que s'hagués portat en el joc. Aleshores, clar, per mi és aquesta l'arribada d'Mbappé que t'ha desmuntat una mica tot l'esquema que tenies.
Parlem molt del problema que pot tenir el Madrid en atac, però no es parla del problema que té el Madrid en defensa.
També.
O sigui, Rüdiger és un central penós. Rüdiger és un central molt dolent. Huijsen, per mi, és un central molt dolent.
No, li falta encara. Crec que Huesen va encaixar força bé amb el Bournemouth, però per mi ara mateix no té el nivell per ser el central titular del Real Madrid.
Te'l van vendre com que... 60 milions.
Sí, sí, i te'l van vendre com que tenia molt bona sortida de pilota i tampoc és per tant. Té molt bona alçada, tot s'ha de dir, però els jocs aèris no te'n guanya gaires. Aleshores, clar, és un central doncs, que té molt potencial i que pot arribar a convertir-se molt en un central superimportant pel Real Madrid i per la selecció espanyola, però a dia d'avui encara li falta per créixer. I té temps, és jove, però no pots donar-li la titularitat. Després tens altres jugadors com, per exemple, Pau Cubarsí, doncs, que sí que tampoc està en la seva cúspide, però també és molt jove i té molt de temps per créixer. Aleshores, doncs clar, sí que li dones té molt bona projecció, però ja actualment ja doncs, té nivell per poder jugar. Ara, per mi, Huesen encara no. Després tens, per exemple, Álvaro Carreras, que per mi Álvaro Carreras és un jugador ultra regular, que també és molt jove, però que ja pot ser un lateral. No serà un lateral que mai et faci un partit de 10, però tampoc et farà mai un partit de 5. Sempre serà un partit regular de 7, que et defensarà bé. A mi, al principi, la defensa del Madrid s'aguanta pràcticament per Álvaro Carreras, però, òbviament, un lateral no pot aguantar tota la defensa. I en els centrals, doncs, tens a Rüdiger, que ja està en la seva edat i mai ha sigut un defensor que hagi gaudit gaire. El que hauria de ser el millor central, Militao, de lesió en lesió i no es recupera. Tens a Álava, que també està lesionat sempre i és gran. I el Raúl Asensio, que te'l van vendre com que seria el nou Sergio Ramos i que seria la competència de Cubarsí per ser el millor central d'Espanya i de la Lliga. I realment doncs, va ser un bon tap per tapar quan hi havia problemes i et faltaven jugadors i tal, però ara mateix no rendeix i no té minuts tampoc. Aleshores, doncs, què vols que et digui? No té gran defensa. Quan Courtois no està, doncs el Madrid pateix moltíssim i és el que hi ha. Però també et dic, el Madrid sempre ha sigut un equip fluix defensivament. Ha tingut grans estrelles com puguin ser Sergio Ramos, Fernando Hierro, Marcelo, Roberto Carlos, però mai ha sigut un equip supercontundent defensivament. Però ofensivament, aleshores, clar, altres temporades ho tapaves amb els gols, de que havies guanyat un partit, t'havien fotut 3 però tu no havies fotut 5, però clar, ara que li falta gol, el Madrid s'ha de posar a defensar i quan Courtois no té una gran actuació, que en té moltes, però clar, també té 35 anys i no està potser en el seu millor moment perquè està surt de lesió i entra en un altre, i l'Unin tampoc té el nivell per ser porter del Real Madrid. Aleshores, doncs, el Madrid no acaba de sortir d'aquests problemes i doncs ha entrat en una mala dinàmica, que és una cosa que es pot entendre, però que s'ha portat molt malament, perquè Arbeloa al final no té poder, i és per això que volen portar Mourinho ara.
Sí, ho podem comentar ara. Sí, a mi m'agradaria que vingués Mourinho. M'agradaria perquè tornaria a ser... O sigui, el Mourinho és l'únic tio i l'únic entrenador que veig jo ara mateix al món del futbol que podria venir aquí, posar-se tot a l'esquena, intentar treure això com sigués. I al final, sí que és veritat que jo sempre, mai voldré el millor pel Madrid, però perdre, que el Madrid estigui en una mala situació tampoc és comercial per la Lliga.
No.
I la Lliga, per molt que digui que no necessita el Barça i el Madrid per poder viure. Llavors, crec que si el Madrid té un entrenador com és Mourinho, pot ser que, bàsicament, que el Barça-Madrid, inclús tota la Lliga, sigui molt diferent al que és ara. Amb això que has dit de la defensa, al Barça li passa més tres quarts del mateix. O sigui, fem moltes cagades en defensa. Moltes cagades. O simplement que amb un passe et trenquen tota la defensa. Mm. I es va veure la temporada passada. Però després arribaves davant del porter i fotries 5 gols. Llavors, al Madrid li ha passat molts anys això, ha guanyat la Champions sense jugar bé,
sí.
Amb gols. I això de Mourinho, tornant al tema, Mourinho és un especialista en això.
A veure, Mourinho també és una mica un personatge per mi.
Sí, de fet sí, és el personatge. O sigui, jo crec que si Florentino el fitxa, és pel personatge, no per qui és Mourinho.
Sí, perquè vas a lo tàctic, i per mi Mourinho no està en una bona època. O sigui, de les poques coses que recordo en Mourinho van ser després del Madrid, quan va anar al Manchester United, i ara els últims anys ha estat a Fenerbahce, a Fenerbahce, que tampoc ha fet gran cosa, i ara mateix està al Benfica, i els madridistes diuen, ostres, però el Benfica està invicta en Lliga, no ha perdut. Però és que el Benfica, jo que a mi m'agrada seguir-lo bastant, ha perdut ja la Lliga matemàticament. Perquè sí que és cert que dels partits que has jugat no n'has perdut cap, però si guanyes 15 partits i n'empates 10, doncs no pots guanyar una Lliga, perquè has empatat moltíssims partits, i el que l'ha passat al Benfica, l'Oporto, malgrat haver perdut partits, ha jugat molt millor, està molt, molt regular, ha guanyat molt més, i ha guanyat la Lliga ja matemàticament abans de que acabés. I el Benfica no està ni segon, està tercer, empatat sí amb el segon, que és l'Sporting, però està empatat, a més amb l'Sporting, que s'ha concentrat també a Champions League, perquè va arribar a quarts de final. Aleshores, ho ha fet molt bé amb el Benfica. A veure, estar invicta a la Lliga és una cosa bastant important, però anar tercer, doncs, en una Lliga de Portugal en la qual el Benfica és dels tres grans, i per mi és el més gran de Portugal, el Benfica, doncs potser no és el millor treball del món. Sí que és cert, va tenir aquell partides contra el Real Madrid, però poca cosa més de la temporada. Mourinho ja potser no porta gaire el futbol, és un d'aquests entrenadors més defensius, però sí que en el seu moment va fer doncs, aquesta lliga de 100 punts que ja hem dit abans, entre altres coses. Va ser un entrenador també doncs, que va obrir el cicle, perquè tot s'ha de dir, seria força poètic, perquè Mourinho arriba al Madrid després dels Galàcticos, dels primers Galàcticos, per arreglar el marró que ja ha muntat, per netejar una mica l'equip, arriba també amb Cristiano Ronaldo, amb un Benzema jove, aleshores amb un Toni Kroos també, fa una mica de neteja a l'equip i t'arregla el problema que havien estat els Galàcticos, i ara que s'havien tornat a dir els segons Galàcticos, que no sé per què li han posat aquest nom, perquè la veritat estàs referenciant a un equip que ho va fer horrible, sí que és cert que és un equip molt mític, però va jugar malament, però si és veritat doncs, que seria força poètic que el mateix que et va arreglar el problema dels primers Galàcticos t'arregli els dels segons. No sé què tan bones idees pugui arribar a portar, però sí que és veritat que és un personatge i que, òbviament, posaria tot el seu ego davant de l'equip, que al final és una cosa que necessita el Madrid, que algú, un entrenador doncs, que controli una mica el vestuari, que és una cosa doncs, que no ha pogut tenir perquè Xavi Alonso es va veure superat pels jugadors i Arbeloa també s'està veient superat ara mateix. Aleshores, doncs, segurament potser Mourinho pugui arreglar aquest tema, i en defensa crec jo que és el que millor pugui arribar a portar, però no sé si és tan prometedor que arribi Mourinho. Hi ha altres entrenadors que estan així, com pot ser Jürgen Klopp, que no crec per això perquè té un contracte amb l'associació de Red Bull de futbol.
És que, a més, quin entrenador voldria, o sigui, jo sóc un entrenador
és
i veig,
difícil, sí, sí.
I veig el que li està passant, li va passar a un tio que ve d'Alemanya sense perdre un partit, fent una temporada que no ha perdut un partit,
bueno, a veure,
feia dues, però
feia dues temporades, sí, sí.
Però havent guanyat una, havent sí, sí, tret era una lliga al Bayern, un bon entrenador,
un
i arriba allà
perfecte.
I se'l carreguen en 6 mesos,
ja.
Jo no sé, Jürgen Klopp, si tindria el valor de venir al Madrid.
És difícil.
A part, un dels problemes que crec que té el Madrid és Florentino, perquè tot això passa perquè Florentino vol fitxar Mbappé.
Sí, una mica també perquè al final Florentino, potser és la impressió que em dona a mi, però és el president per excel·lència del futbol i ell ha de ser el millor president. I si ell diu una cosa, s'ha de fer, per nassos. I va passar, per exemple, amb Luis Figo, que va dir si guanyen les eleccions, porto Luis Figo del Barça. I ho va fer un tracte amb Luis Figo abans, que si no hauria de fer un pagament, això no sé si ho saben, però hauria de fer un pagament. Si sortia i no volia venir Luis Figo, havia de fer un pagament de tots els abonats del Madrid. Aleshores, doncs, també va jugar una mica amb això, però sí que va dir que portaria Luis Figo, i el va portar, i va dir que faria Mbappé, i Mbappé no venia, i Mbappé havia de ser. I doncs Mbappé és un jugador que ja és una mica trenca equips, es va veure amb el Paris Saint-Germain, o sigui, literalment, el Paris Saint-Germain està a punt de guanyar la seva segona Champions, després d'haver fet fora Mbappé. Però és clar, doncs, no sé exactament què pot passar. Els aficionats del Madrid volen a fora Mbappé. Hi ha una pàgina web, no sé si esteu informats, on s'assigna per fer-lo fora. Té més d'ara mateix 3 milions de signatures a favor de que marxi Mbappé. Si veieu totes les publicacions a les xarxes socials del Real Madrid o publicacions que tinguin alguna cosa a veure amb Mbappé, doncs tothom comenta que el vol fora o posa imatges fent-lo fora, i doncs la veritat és un jugador difícil de dominar i és un jugador doncs, que fa por per a qualsevol entrenador. O sigui, tens a Jurgen Klopp, però és que tampoc tens cap entrenador així que diguis vull anar al Madrid i vull arreglar les coses, perquè és un equip trencacarreres, en part. O sigui, ho hem vist, com tu havies dit, Xavi Alonso, un dels millors prospectes i que es consideraria un de les promeses i podria arribar a ser un dels millors entrenadors del segle XXI, i amb res, amb menys de mig any, l'han fet fora. I ara Xavi Alonso, no sé si està a l'Olímpic de Lyon o què està fent, però està apartat pràcticament. Però vaja, i parlant de l'Olímpic de Lyon, també hi ha el problema Endrick, que hi haurà cas Endrick, crec jo. Endrick està, diu que es vol quedar al Lyon, ell vol mantenir-se en sessió i aporta una bona quantitat de gols, una bona quantitat d'assistències en mitja temporada al Lyon, la veritat. O sigui, està demostrant.
Sí, suposo que serà un cas similar al d'Anthony, que va tornar al Betis i així, però inclús fitxant-lo, depèn de qui sigui l'entrenador, pot ser que sí o pot ser que li expressi tota la confiança i li digui jo fotré fora Mbappé i seràs tu el davant de centre titular.
És complicat perquè també està Gonzalo.
Sí, però crec que Endrick...
Sí, és superior, però crec al final fer fora Mbappé i posar Endrick de titular és complicat. Però pot passar, o sigui, el nivell crec que el pot arribar a donar, si li tenen minuts.
Sí, i després d'això, que Florentino sempre se sap que si diu una cosa s'ha de complir, i si no es compleix, ell queda retratat, i ell jo crec que hi ha més pressió pel seu sentiment d'autoculpa que inclús pel que es pugui dir d'ell, perquè jo no veig a ningú, és que tampoc he vist a ningú del Madrid criticar a Florentino.
Bueno, hi ha gent que diu que el vol fora, però...
Però no és una gran quantitat de gent.
No, perquè al final també és aquesta imatge que tenen doncs, de Tito Florent, que l'eleva moltíssim. Al final, tot s'ha de dir, és possiblement el millor president de la història del futbol, perquè per tot el que ha donat, i doncs, vaja, va arribar al Madrid portant a Luis Figo, va fer els Galàcticos, va anar malament, va marxar Luis Figo, va marxar Florentino, que això no sé si ho sap tothom, va marxar un parell de temporades. Quan va tornar al Madrid està malament, va tornar a portar a Mourinho i doncs et va fer el que va fer, va guanyar les Champions que ha guanyat, i doncs al final ha fet el Madrid un equip molt gran.
Un altre equip d'Espanya que està fent una cosa molt gran és el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano s'ha classificat per primera vegada a la seva història en una... per una...
Conference League.
Per una final d'una competició europea. Des d'aquí a tota la gent de Vallecas i els rayistes,
enhorabona.
Enhorabona a tots. O sigui, crec que no hi ha club que transmeti més passió i més passió de pares a fills que el Rayo. Representa a un barri, no a una ciutat, a un barri. I per mi està fent una cosa molt gran. A més,
amb la situació en la que està.
La situació en la que està, amb un camp en el que està...
La directiva
que posa
pals a les rodes. O sigui, sembla que la directiva no vulgui que el Rayo acabi triomfant amb pocs fitxatges. O sigui, per exemple, hem de dir hi ha un jugador dels Hostalets de Pierola ara mateix al Rayo, s'ha dit des del Villarreal, si no recordo malament, que és Ilias Akomach, doncs un orgull de la comarca, i doncs és un jugador que està destacant força al Rayo. Al final, sense haver aconseguit grans fitxatges amb els jugadors que té, doncs està mostrant molt. Ilias Akomach, per exemple, tens Aissi Palazón, que es manté com un gran jugador, tens també Alemão, que malgrat la seva edat està mostrant també, i ha marcat els dos gols a les semifinals de la Conference contra l'Estrasburg, que van quedar 1-0-0-1, o sigui, partits molt sòlids en defensa, sobretot perquè l'Estrasburg era un dels preferits. Al final, és actualment, per mi, la cantera del Chelsea, és la seva pedrera. Els jugadors que no tenen nivell pel primer equip però que són de classe mundial, o els cedeixen o els venen a l'Estrasburg, tenen aquest acord, o si no a River Plate. Aleshores, doncs, és un equip que té molt més poder econòmic, té un projecte molt bo i, a més, està respaldat com un gegant del futbol com és el Chelsea, i encara així el Rayo, que és un equip doncs, de poble, demostra i posa el pit davant els colors, un equip doncs, que no tenen de vegades ni oberta la botiga de les samarretes al propi estadi, o sigui, és una situació molt difícil, però és un equip que s'imposa, una afició que tira endavant, amb un prospecte tan bo d'entrador com és Íñigo Pérez, que amb tot el que està fent doncs, sembla que marxarà aquest estiu al Villarreal per suplir a Marcelino, també amb aquest Villarreal que vol entrar, que entrarà ja per segona vegada consecutiva a la Champions, i doncs vol un entrenador amb noves idees com pot ser Íñigo Pérez, que és una promesa molt important, i doncs el Rayo està fent una cosa increïble.
Tens tota la raó. Sobretot dir-te que em fa molta il·lusió per la gent del Rayo, ja ho, però és que mai han viscut una cosa igual, i és que inclús molts rayistes he escoltat que diuen jo firmo baixar a segona aquesta temporada, firmava, eh? Ara diria que ja matemàticament ja gairebé és gairebé impossible.
No baixaran.
Però jo firmo baixar aquesta temporada i guanyar la Conference League. O sigui,
a veure, aquí clar, és que guanyar un títol europeu ja et posa potser en un altre grup en la història del futbol, sobretot un equip de barri. Al final, equips que hagin guanyat títols europeus n'hi ha, perquè òbviament hi ha un tou d'equips de futbol, però potser són 100 equips a tota Europa que hagin guanyat algun títol europeu entre Conference League, Europa League i Champions League, i que un equip de barri que està tocant la glòria pugui arribar a una cosa d'aquest estil, doncs és impressionant, és una cosa inconmensurable. A més, si en el fet que guanyés, jugaria a l'Europa League, cosa que tot això, vulguis o no, no només ja et posa en una categoria més honorífica, et posa una mica també en els llibres d'història i et situa, perquè el Rayo Vallecano està situant Vallecas una mica al mapa, i a més, s'ha de pensar que malgrat que perdis tots els partits de la fase de grups d'Europa League i te'n vagis com a colista, que esperem no passi, ja tens molts diners. O sigui, et dona un premi econòmic l'Europa League per drets televisius, visibilitat, aleshores, vols o no, és una injecció de diners doncs, que anirà molt bé. També, en cas de guanyar la Conference League, no tindràs un premi econòmic tan gran com guanyant la Champions, però, òbviament, per un club com el Rayo tindrà una injecció econòmica important que, en cas de que la directiva utilitzi bé, que això és una altra cosa, doncs pot ajudar també a mantenir més, una mica més l'equip en aquesta situació de nivell tan alt, i, a més, pot ajudar també a reformar una mica el camp, les instal·lacions esportives, aleshores, és un fet molt històric. El que a mi em fa una mica de por, potser, és que primer el Rayo no ve com a preferit, tot s'ha de dir, el Crystal Palace és el preferit en endur-se'l, i que s'està repetint una mica el que va passar la temporada passada. Hola. A més, és exactament igual. Tens el Betis, que arriba així amb un brasiler demostrant les semifinals com és Antony, ara és Alemão. És un equip espanyol doncs, que arriba per primera vegada a una final de Conference League, que juga contra un equip de Londres. A la final, el Betis va jugar contra el Chelsea i el Rayo juga contra el Crystal Palace. No arriba com a preferit, i aleshores doncs, pot passar qualsevol cosa, però la majoria de gent diu que guanyarà Conference League. Esperem, tots des d'aquí almenys el programa, i m'imagino gran part de la comunitat de futbol d'Espanya i del món, doncs que guanyi el Rayo. Crec que seria una cosa increïble, però òbviament no parteix com a favorit, però vaja, des d'aquí molta força als aficionats de Vallecas, Ilias Acomats també, per donar una mica més de visibilitat una mica al futbol d'aquí, el futbol local, i doncs molta sort en aquesta situació. També mantenir-nos a Europa, l'Atlético va perdre contra l'Arsenal, ja ho havíem dit, no tenia gaire pinta que pogués fer gaires coses, i ja ho va dir Rafinha també. Ha perdut contra l'Arsenal amb 1-0, partit doncs feixuc i ens l'esperàvem, un únic gol de Saka de rebot, i doncs l'Atlético que es perd la final i és una temporada nul·la.
I el partit contra el del PSG contra el Bayern, un partit que res a veure amb l'anada, que el que es vagi perdre l'anada i hagi dit, vaig a veure la tornada, aviam si passa el mateix i gaudeixo el futbol. s'ha menjat una merda, per dir-ho així. O sigui, va ser un partit molt avorrit.
Realment.
En el que crec que el Bayern va sortir, no va sortir beneficiat pels àrbits.
No, això també s'ha d'explicar.
S'ha de dir perquè a mi el penal ja no sé si pitaria o no.
No, no, no.
Però, sí. Però almenys la mà de Nuno Mendes...
Nuno Mendes hauria d'haver estat expulsat. O sigui, era
i això
la segona,
canvia molt.
Mai segona groga, per tant. Expulsat, també tens que l'àrbitre, l'última jugada del partit, estàs al contraatac al Bayern i et pita al final, cosa que hauria d'haver seguit deixant la jugada perquè està en un camp ofensiu ja. També tens la mà de qui és Joao Neves, sí, dins de l'àrea, que és una mà escandalosa i no pita absolutament res, cosa que ha estat un penalti. No sé si anulen un gol a Harry Kane per fora de joc. O sigui, va ser... Sí que és cert que són jugades, potser podries considerar grises, però no sé per què, la veritat, l'afició s'ho pregunta igual, totes les jugades grises que hi ha a favor del Paris Saint-Germain i cap pel Bayern. Aleshores, doncs, és un altre d'aquests episodis que ha patit l'equip de Múnich a la Champions, ja n'ha tingut bastants. La veritat és que el Bayern no acostuma a sortir gaire beneficiat a la Champions League amb les decisions arbitrals. I doncs ha estat una altra situació d'aquestes que la veritat han deixat un partit força estrany. La final serà el Paris Saint-Germain contra l'Arsenal i doncs el preferit òbviament és el Paris Saint-Germain.
I, sisplau, ara explica'ns com està la Lliga Espanyola, perquè ho hem comentat així una mica el descens, una mica qui està en cada posició a mitges, però, sisplau, ara explica'ns-ho bé.
Doncs sí, el Barça es manté com a líder, encara 11 punts amb 88, seguit pel Real Madrid, el Villarreal, l'Atlético i el Real Betis. La veritat és que, per tant, no s'ha mogut gaire. El Celta de Vigo estaria a Europa League perquè la zona Champions doncs, són 5 posicions ara, amb 47 punts. A 3 punts endarrere, la Bordaleta, o sigui, bastant important, està a Conference League ara mateix al Getafe. Això sí, empatat a punts amb l'Athletic Club, que ja ha sortit totalment de descens i està en la posició número 44, empatat a punts. La Real Societat ha baixat una mica i ja no lluita tant per Europa, 43 punts. L'Osasuna, amb la derrota contra el Barça, doncs també es desenganxa una mica, està en la desena posició, mitja taula, amb 42 punts, empatat, amb com ja hem parlat, l'Euro Rayo, que estaria en la desena posició. Ja una mica entrant en el descens, teníem el València en 12a posició, 39 punts, sí que potser és dels que més salvat està, però encara podria estar en aquesta situació. L'Espanyol també, 39 punts, amb 13 partits, amb 34 partits jugats, estaria en la 13a posició, amb un empatat a punts l'Elche, el Mallorca, el Girona, tots amb 38, que serien el 14è, el 15è i el 16è. El Sevilla, que ha sortit del descens, amb 37 punts, estaria el 17è. L'Alavés, amb 36, seria el que comença a marcar els equips que baixarien a segona divisió, seguit pel Levante, amb 33, i el colista, el pitjor equip de la competició espanyola, el Real Oviedo, amb 28 punts. La Lliga Espanyola està arribant ja al seu final. Ha estat força important, amb força sorpreses. Els equips de la zona alta, doncs, els 5 primers estan ja força decidits. La zona d'Europa League i Conference encara està per decidir. Però sí que és cert que pot passar qualsevol cosa. Ara mateix el més interessant ho trobaria aquesta lluita pel descens, en el qual el descens fàcilment es decidirà amb els 40 punts i estan una mica tots els equips involucrats. O sigui, de la 12a posició fins a la 17a hi ha només 3 punts de diferència. O sigui que, com a aficionat de la Lliga Espanyola, jo recomanaria molt doncs veure-la, perquè està al rojo vivo.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies i molt bona nit a tots els culers de Piera.
I ja sabeu, si voleu seguir escoltant les nostres veus, cada divendres a les 10 a Ràdio Piera, a 3.1 Joc.